a la mella de mar. Sense ell pondrés la FM, la Cala Ràdio, sempre amb tu.
Sempre amb tu, el magazín dels migdies de la Cala Ràdio. Un programa on combinem l'actualitat amb l'opinió, l'entreteniment i, sobretot, la participació ciutadana. Cada dia serem testimonis de la vida social, cultural, política i econòmica del municipi. Compartim-ho en directe de dilluns a divendres, a partir de les 12, amb Daniel Rodríguez i Fini Lleó. Sempre amb tu.
Què tal, com esteu? Benvinguts i benvingudes al Sempre amb tu, el magazín dels migdies de la Cala Ràdio. És dimarts, és 4 d'octubre, arribant ja a la nostra edició número 177, amb la companyia de Fini Lleó. Molt bon dia.
Molt bon dia.
I d'un servidor, Daniel Rodríguez, encetant programa de dimarts i Solet que ens acompanya, Fini.
Solet i una mica constipat, que s'aclareixi el temps o no farem net,
bueno,
no farem net.
Sembla que tindrem un octubre una miqueta revolt, podríem dir. Vinga, anem a posar fil a l'agulla a la nostra edició d'avui, en un informatiu en el qual us parlarem d'una activitat que vam descobrir ahir al temps de l'entrevista. Es tracta de la neteja submarina que faran a la platja de Sant Jordi diumenge gràcies a la iniciativa de l'empresa Plankton Diving, una empresa de submarinisme d'aquí de la població que ha organitzat doncs aquesta neteja submarina, i en coneixerem els detalls d'aquí una estona al nostre informatiu. Així com també d'un curs d'iniciació de GPS de muntanya que serà dissabte i a càrrec del centre excursionista Azimut. Perquè això del GPS de muntanya, Fini, he estat aquest matí mirant-ho per preparar doncs la notícia, i déu-n'hi-do el munt de coses que hi ha,
uh-huh.
Està carregat de funcions per tal doncs de que si anem i ens adinsem dins del bosc, dins de la muntanya, sense massa referències, puguem sortir-ne sense problemes.
Sense pedremosa.
Serà uns dels temes locals que tractarem al nostre informatiu, en què també parlarem d'aquestes operacions de decomís d'aixix que van tindre lloc ahir al Delta de l'Ebre i a la costa de Tarragona. Justament relacionat, tema de seguretat, tema de policia, seguretat ciutadana, avui, Fini, parlarem del PAMEN.
El PAMEN és el Pla d'Actuació Municipal en Emergències Nuclears, un dels plans d'autoprotecció municipals que té el nostre municipi, la Mella de Mar.
Un pla que revisa periòdicament, de fet fa pocs en una sessió plenària abans de l'estiu doncs es va aprovar l'actualització, i que avui volem descobrir en què consisteix, saber què és això del PAMEN, de la mà del sergent de la policia local, Àngel Martí. A la segona part del programa, el temps de l'entrevista, avui estarà amb nosaltres Albert Bouzas, és el president de la Societat de Caça a la Cala. Per què? Doncs perquè aquest pròxim diumenge 9 d'octubre arrenca la temporada de caça menor, per tant del conill i de la perdiu, i després doncs també el tema dels tors d'aquí uns dies en punts fixos, des del passat 1 d'octubre. I també parlarem del tema del jabalí, del porc senglar. I per tancar el programa, canviem d'assumpte. Parlem d'aus, però parlem de les aus en conservació, podríem dir. Parlem del Dia Mundial de les Aus, que es va celebrar aquest passat dissabte i diumenge, i serà amb la companyia de Xavi Soler al temps del Naturalment. T'hi apuntes, Fini?
Som-hi.
Doncs vinga, comencem el Sempre amb tu.
Les notícies de la Cala Ràdio.
Repassem l'actualitat d'aquest dimarts 4 d'octubre. Plankton Diving ha organitzat una neteja submarina a la platja de Sant Jordi.
Un grup de bussejadors es submergirà diumenge per deixar net el fons del mar i deixalles i restes d'elements de pesca recreativa. L'activitat és gratuïta. Azimut en realitzarà un curs d'iniciació de GPS de muntanya.
El telecentre serà la seu de la formació, que tindrà lloc dissabte de manera intensiva, del curs dirigit als socis de l'entitat i als ciutadans que n'estiguin interessats. Intervenen 2 tones d'aixix a Deltebre en un vaixell procedent del Marroc.
Hi ha 17 detinguts i el cas està sota secret de sumari. Detingut un home per cultivar 559 plantes de marihuana a Amposta.
La Guàrdia Civil i la policia local han localitzat un cultiu amb 559 plantes. I I les altes temperatures maten la cria del musclo a les badies del Delta.
La campanya s'ha tancat amb 3 milions de quilos, un 25% menys que el 2015. Els musclaires han començat a comprar la cria a l'exterior, que farà doblar els costos.
Són aquests els titulars d'avui dimarts a les notícies de la Cala Ràdio. Després d'un estiu amb molta afluència de públic a les platges i zones costaneres caleres, les que reben més banyistes es troben amb un fons marí amb deixalles i residus. Per exemple, la platja de Sant Jordi es troba en aquestes condicions, intensificat per la presència de restes de fils, ploms i esquers de pesca recreativa al cap. Tot i que abans de la temporada de bany ja es va fer una neteja, des de l'empresa de submarinisme calera Plankton Diving han decidit fer-ne una altra, ara per deixar l'entorn en les millors condicions possibles.
Aquesta activitat gratuïta està orientada a submarinistes que tinguin com a mínim la llicència Open Water Diver i l'assegurança en vigor. La cita és diumenge a les 11 del matí i s'iniciarà des de la platja de Sant Jordi, tot resseguint el cap. Des de l'empresa es facilitarà l'ampolla per a aquells que no en disposin, el preu simbòlic de 5,50 €. Eli Bonfill, copropietària de l'empresa Plankton Diving.
Bé, la idea de la nostra neteja submarina és una miqueta, doncs, bueno, posar final a la temporada de busseig, una miqueta deixant en bon estat, en el millor estat possible, els fons de la zona de Sant Jordi, perquè hem apreciat durant l'estiu que tenia, doncs, tota una sèrie de deixalles que s'anaven acumulant, especialment en algunes zones concretes, i com sabem que ara ve l'època dels temporals, no, del vent, una època en què la mar serà més moguda i hi haurà més moviment d'aquesta brossa, doncs volíem almenys intentar posar el nostre granet de sorra en què hi hagi el mínim de brossa possible en aquesta zona. La idea és que sigui una activitat tothom que bussegi amb un mínim de titulació de l'Open Water, però també si la gent no bussegi, simplement fan snorkel o volen fer la neteja per la platja, passejant vora la mar o resseguint les roques del Cap de Sant Jordi, també estaran benvinguts perquè hi ha lloc per tothom, hi ha feina per tothom.
Un cop finalitzi la neteja submarina, Plankton ha organitzat un dinar popular al preu de 23 €, on s'inclou paella, beguda i postres, així com el lloguer de l'ampolla. Volen que sigui un retrobament de submarinistes i on es pugui fer un balanç de la temporada de busseig. Per assistir-hi, cal apuntar-se al correu electrònic info@planktondiving.cat abans de dijous 6 d'octubre.
I el Centre Excursionista Simut de l'Ametlla de Mar prepara per aquest pròxim dissabte 3 d'octubre un curs d'iniciació al GPS de muntanya. El curs, que està dirigit als socis de l'entitat i obert als ciutadans que estiguin interessats, es tracta d'una formació bàsica per aprendre a utilitzar un GPS de muntanya i com fer-lo servir per orientar-se. L'horari serà de les 10 del matí fins a les 6 de la tarda, amb una pausa al migdia, i tindrà lloc al telecentre. Per inscriure's cal comunicar-ho al correu electrònic c.e.acimut@hotmail.com o trucar al 638 85 75 42 abans d'aquest dijous. Les places són limitades. Ens dona més detalls del curs Ramon Bruno, del Centre Excursionista Acimut.
És una idea que va sortir de comentaris dels companys del centre, de que si convé un GPS o convé un altre GPS. Es va deduir que allí feia falta saber què és això, i què és i per què serveix. Doncs llavors vaig oferir realment a fer un curs. El curs que volem fer és precisament per això. El fem pels companys d'Acimut, però també el fem extensiu a qualsevol altra persona del poble. Llavors, què volem aconseguir? Pues conèixer com funciona i per què serveix un GPS. Conèixer, hem fixat 12 funcions bàsiques d'un GPS. Saber utilitzar aquestes funcions durant una sortida. Finalment, aprendre el com fer servir aquest GPS per la muntanya. Això vol dir, això com ho farem? Això, hi ha marques conegudes com el Garmin, també hi ha altres marques menys conegudes com el Tunav, però aquestes són marques que serveixen per gent que fa molta muntanya i que fa moltes activitats. El que fa molta gent també és fer aplicacions del mòbil. El que volem fer és donar a conèixer aquestes aplicacions del mòbil, a través d'aquestes aplicacions del mòbil, quines són les funcions que realment ens fan falta i que cadascú esculli quina és la més interessant i que li faci arribar a saber quin és si li interessa comprar un GPS o no li interessa comprar un GPS.
Les notícies de la Cala Ràdio.
Els Mossos d'Esquadra estan duent a terme una important operació contra el tràfic de drogues a les Terres de l'Ebre. Hi ha 17 persones detingudes i pràcticament 2 tones d'haixix intervingudes. En una embarcació que venia del Marroc, el vaixell va ser interceptat aquest dilluns a la zona del Tarragonès després de donar-se la fuga des del delta de l'Ebre. L'operatiu, que està sota secret de sumari, però, i segons fonts properes al cas, la droga s'ha localitzat al terme municipal de Deltebre durant la matinada d'aquest passat diumenge.
L'operatiu es va dur a terme prop de la urbanització de Riomar, a Deltebre, on els veïns es van despertar de matinada alertats per l'ampli dispositiu policial que s'hi va desplegar. Els Mossos d'Esquadra haurien sorprès els traficants en una zona propera a la bassa de l'arena desembarcant la haixís i han detingut 15 persones. 2 homes més van fugir amb l'embarcació amb la qual havien transportat la droga quan la policia va aparèixer del Tebre. Van ser interceptats més tard pel servei marítim de la Guàrdia Civil en una zona costera a prop de Torredembarra. El vaixell va quedar retingut en aquest municipi del Tarragonès. Les diligències sobre aquesta actuació de la Guàrdia Civil s'han traslladat al jutjat del Vendrell. La resta han quedat a càrrec del jutjat d'instrucció número 4 de Tortosa.
I un home de 40 anys i veí d'Amposta va ser detingut per la Guàrdia Civil en col·laboració amb la policia local d'Amposta com a responsable d'una plantació de marihuana amb 559 plantes ubicada a l'interior d'un magatzem agrícola a la partida Pins d'Amposta, al Montsià. A l'home que va passar divendres a disposició judicial se li imputa un suposat delicte contra la salut pública per cultiu, elaboració i tràfic de substàncies estupefaents i un altre de defraudació de fluid elèctric. A la finca hi havia també un laboratori per experimentar amb les diferents classes de marihuana, amb 600 esqueixos de diferents classes de cànnabis. Amb la intervenció es va desmantellar una plantació tipus indoor, amb unes plantes que pesaven 22 quilos, 450 grams de marihuana seca i material per al cultiu i elaboració de la substància.
La investigació va començar a inicis de setembre per una queixa relacionada amb animals de companyia males condicions higièniques que va portar els agents a fer una inspecció a la finca i van detectar una forta olor a marihuana en un magatzem agrícola. El fet que la persona responsable dels animals residís en una caravana instal·lada al costat del magatzem va fer sospitar els agents que a l'interior es podien estar cultivant substàncies il·legals. Arran de la investigació, s'ha descobert que la persona que residia a la finca es dedicava exclusivament al cultiu i elaboració de marihuana. Un cop la Guàrdia Civil va poder entrar en la propietat, van comprovar que a l'interior del magatzem de 150 metres cúbics de metres quadrats de superfície s'havia condicionat per la producció industrial i rotacional de cànnabis amb lampades, transformadors, filtres, ventiladors i extractors.
I les altes temperatures a les quals ha arribat l'aigua a les badies del delta de l'Ebre durant les 2 primeres setmanes de setembre han provocat la mort del 100% de la cria del musclo a la badia dels Alfacs i més del 50% a la badia del Fangà, segons ha explicat el gerent de la Federació de Productors de Moluscos del delta de l'Ebre, Cepromodel, Gerardo Bonet. La temperatura de l'aigua va ser superior als 28 graus centígrads durant la primera quinzena de setembre, uns 5 graus més que durant el mateix període dels darrers 10 anys.
Per tal de garantir la collita de l'any que ve, els agricultors amb 2 badies intentaran aprofitar la cria que ha sobreviscut a la badia del Fangà. Ara bé, Bonet ha comentat que la quantitat que es pot aprofitar no és suficient per poder cobrir la producció de les 2 badies, per això els musclaires, com van fer l'any passat, hi han començat a comprar la cria a les zones productores d'Itàlia i de França. El gerent de Cepromodel ha lamentat que haver de comprar les cries de musclo a l'exterior pot fer doblar els costos de producció als quals se li ha de sumar la feina de més que comporta haver de retirar la cria morta de les batees, transportar-la a l'abocador autoritzat, netejar les cordes i col·locar-hi la nova cria. No obstant això, Bonet ha assegurat que la mortalitat no ha afectat els musclos de mida comercial, que ja havien sortit tots. Ha afegit que una vegada tancada la campanya s'han produït 3 milions de quilos de musclos durant aquest 2016, un 25% menys que la campanya anterior. Normalment tanquem la campanya amb uns 4 milions de quilos, però enguany el musclo ha tingut una mida més menuda per la menor aportació d'aigua dolça que hi ha hagut a les badies i això ha fet disminuir la quantitat de producció, ha conclòs.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ofereix el temps.
El sol protagonista aquest matí de dimarts a l'Ametlla de Mar. Carme Farnell, bon dia, com es presenta la jornada?
Bon dia, comencem aquesta jornada i avui sí que ho fem parlant de temperatures més baixes. Han baixat entre 2 i 3 graus, però s'espera que al migdia tinguem temperatures molt agradables, especialment cap a la zona de la Ribera d'Ebre, on de nou s'espera que puguin tenir màximes d'uns 28-29 graus. A la resta seran una miqueta més baixes. Però en conjunt avui dominarà el sol. Sí que tenim ara alguns núvols, s'han d'anar trencant, i el sol ha de ser el protagonista, amb alguna pinzellada de núvols alts que vagi creuant, i un ambient força agradable. De cara al migdia creixeran algunes nuvolades inofensives que sobretot afectaran les zones de muntanya i de nou al final del dia es tornaran a formar aquests núvols baixos que afectaran més arran de costa i podrien deixar alguna gotellada, especialment cap al nord de la zona de les comarques més litorals. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Moltes gràcies, Carme. Temperatura força agradable aquesta hora a l'Ametlla de Mar, 25 graus en un dimarts assolellat, l'humitat 72%.
Òptimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, ara completament renovada, amb una àmplia oferta d'articles de ferreteria, bricolatge, electricitat, lampisteria, pintura i jardí. I la millor col·lecció d'articles de primera qualitat en parament de cuina i de la llar. Vine a conèixer la nova exposició al carrer Llibertat 57 de l'Ametlla de Mar. Òptimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ha ofert el temps.
Fins aquí el repàs de l'actualitat d'aquest dimarts 4 d'octubre de 2016 a la Cala Ràdio. Més informació cada hora als butlletins informatius horaris i també per internet a ametllamar.cat/lacalaRTV. I ens pots seguir també a les nostres xarxes socials, als comptes de Facebook i Twitter. I després de repassar l'actualitat d'aquest dimarts, nosaltres obrim el temps de seguretat ciutadana i avui volem conèixer un dels plans que hi ha al nostre municipi, un dels plans d'autoprotecció, possiblement un dels més importants vinculat directament amb l'entorn que tenim a nivell d'indústria al nostre municipi. Parlem, evidentment, del Pla d'Emergències Nuclears, del PAMEN, i avui ens acompanya aquí al temps de seguretat ciutadana l'Àngel Martí, sergent de la policia local. Àngel, molt bon dia.
Bon dia, Dani.
Avui volem parlar, aprofundir una mica en el TAM, amb el PAMEN, que precisament és una de les eines que tu et coneixes molt a fons, Àngel.
Sí, sí, sí. I de fet, com que fa poquet que el vam actualitzar, doncs ho tenim bastant per mà.
Doncs esperem que sí. Desgranarem una mica els detalls sobre aquest pla d'emergències nuclears, el PAMEN, un pla que s'inclou dins dels plans d'autoprotecció municipals a l'Ametlla de Mar. Avui al temps de seguretat ciutadana volem parlar sobre el PAMEN, aquest pla d'emergències nuclears. Àngel Martí, sergent de la policia local, per arrencar en una definició, què és el PAMEN?
Doncs el PAMEN és el pla d'actuació municipal en cas d'emergència nuclear, bàsicament, la definició és aquesta.
I aquí entenc que el que es fa és incloure's totes les actuacions que s'haurien de fer al municipi en el cas d'una emergència nuclear, tenint en compte que l'Ametlla de Mar és un dels municipis que està dins de del radi d'acció més immediat o més pròxim a la central nuclear o a les centrals nuclears de Vandellòs.
Sí, nosaltres estem a la zona 1, que és la zona d'influència directa, i per tant doncs, hem de tindre obligatòriament aquest pla d'actuació municipal en cas d'emergència nuclear. I el pla el que fa és bueno, com tu has dit molt bé, definir les actuacions que s'han de dur a terme, definir com s'han de dur a terme i definir qui les ha de dur a terme. Esquemàticament, molt ràpidament, ve a ser això, no?
Perquè hem de dir que en aquest pla el que s'inclou, per entendre'ns, diguem-ne, és totes les dades del municipi, en què, per exemple, i hem de posar un exemple per entendre'ns, totes les zones que estan habitades del municipi, totes aquelles zones que en un cas de confinament podrien servir com a allotjament, quines són les vies, les carreteres de sortida del municipi o quins són els centres d'abastament que té la població, supermercats, farmàcies, begudes, tot el que hi ha, diguem-ne, al municipi.
Sí, el pla es divideix en diverses fases, no? Hi ha la primera part del document, que el que fa és aportar tota la informació del nucli urbà i ha de ser una informació dinàmica, és a dir, l'hem d'anar renovant com a mínim cada 4 anys, i aquí doncs dividim tot el que és el terme municipal amb els diferents nuclis habitats que hi ha, tenint en compte les unitats familiars que hi ha a cada un dels nuclis, també ho diferenciem si és període estival en període d'hivern, no? Canvia moltíssim la població, i ubiquem amb coordenades UTM també cada una de les zones per en cas d'emergència, si venen suports de fora, doncs que puguin arribar sense cap tipus de problema. També el que es fa és ubicar tots els pous d'aigua per possibles contaminacions, totes les zones antes poden criar ramaderia o algun tipus de bestiar, també per evitar, per estabular-los en cas de que es posi en marxa el pla, de línies elèctriques, com tu dius molt bé, vies de que podem utilitzar per a escapar i tant per a sortir, i també doncs tots els ports, tots els recontes d'embarcacions que es poden utilitzar per a un cas d'evacuació, en fi, totes les dades que de les que podem fer ús i es necessiten en un pla d'aquestes característiques, no? Mm-hmm. És un treball realment una mica complex i que has d'estar molt damunt perquè estigui al dia. Ara també s'ha afegit també les granges de tonyines. És un punt en què en un cas d'emergència nuclear pot haver gent treballant i per tant s'han de tindre en compte a l'hora d'evacuar. En fi, que es va treballant per mantindre el dia.
Mm-hmm. També, clar, entenem que per exemple, els centres d'abastament d'alimentació i de beguda, doncs, d'aigua, al final, també un element molt, molt necessari, van canviant, hi ha supermercats que obren i que tanquen, que s'instal·len, per tant, també això s'ha d'anar reflectint, també entenc, en aquest sentit. També hem ampliat les farmàcies al municipi, que en un principi serien també distribuïdores de medicaments o també de les pastilles iodades, per tant, diguem-ne que és un pla que no és fix, que és un pla que es va renovant, a més també perquè en la qüestió més política també cal donar les competències als regidors de governació, en aquest cas, i també al alcalde del municipi, doncs dins d'aquestes competències marc que s'emmarquen dins del PAMEN.
Evidentment, els noms de les persones responsables del PAMEN doncs són canviants, com a mínim cada 4 anys, segur, i a vegades abans. Per tant, per a mantindre, seria del tot, no es podria entendre que, doncs, que aquí figuries sent noms de gent que ja no està ni vivint al municipi, per dir alguna cosa, no? O responsables polítics que ja no hi són. I per tant, sí, són coses que s'han de mantenir, com tu dius molt bé, totes les zones que de les quals se poden utilitzar, per exemple, també tu has nombrat alimentació, no? Però nosaltres doncs, també tenim llistes de comerços dins del PAMEN ante, per exemple, se poden trobar mantes, o inclús empreses que en un moment determinat podem cridar si tenen maquinària pesant per a fer-ne ús, si cal, d'aquesta maquinària pesant. Després, empreses de fora de la població per a poder contactar d'autocars o inclús de grups electrògens que es poden localitzar el més a prop possible. Un estudi dels vents predominants també, perquè, clar, depenent d'on te bufa el vent, doncs s'han de prendre les mesures unes altres.
Tot depèn en un possible accident nuclear en què doncs, hi hagués una escapa de gasos contaminants, doncs, gasos radioactius, evidentment també la direcció del vent també facilitaria o dificultaria certes qüestions, donat que l'impacte possiblement vindria o tot directament o parcialment, o no arribarien doncs, directament a tota la columna de fum, podríem dir, clar.
Sí. Però jo el que voldria deixar tranquil·la a la gent, perquè és així, és que tot el pla este d'emergència sempre treballa totes les actuacions que es porten a es duen a terme, que van de les situacions d'emergència del pla, van del 0 al 3 de gravetat, inclús a la màxima gravetat, en el punt 3, en què s'activen tots els efectius al punt 3, és a dir, de màxima gravetat dins del pla, encara no s'ha produït cap escape. És a dir, que tot són actuacions preventives. Per exemple, quan es decreta situació 3, no, que és la màxima, la més perillosa, vol dir que es preveu imminentment un accident nuclear o una escapa nuclear. No? Per tant, en situació 3, que seria la màxima i seria quan s'evacuaria la població, aquest accident encara no s'hauria donat. És a dir, és un pla que sempre s'intenta anticipar el que pot arribar a passar.
Un pla, Àngel, que ara que comentes això, i evidentment un molt bon apunt, perquè evidentment estem parlant d'un supòsit i estem parlant d'una eina que existeix, que està al municipi, per tant, la descobrim als nostres oients i als nostres ciutadans, per tant, de conèixer doncs, quina és la situació a nivell de lleis, però també a nivell de plans d'actuació, i aquest és molt, molt important, comentar que sembla, i tocaria fusta, que mai s'ha posat en marxa.
No, gràcies a Déu. Gràcies a Déu no s'ha posat mai en marxa.
Ni en el grau 0, eh?
No, creu amb els dits i que no l'haguem de posar en marxa, però sí que es fan simulacres des de govern civil, de tant en tant se fan simulacres per veure el funcionament, eh? Simulacres sobre paper, en què s'activen els membres que formen part de aquest pla i, doncs, bueno, se fa un simulacre exactament com si passi alguna cosa, però sense que passi, no? Per acompanyar i després per intentar rectificar doncs, les possibles errades que puguin haver, i intentar millorar-ho. Això cada any se fa algun simulacre d'este tipus.
Àngel, clar, parlem del Pla d'Actuació Municipal en Emergències Nuclears, el PAMEN, que és un dels més destacats, però entenc que aquest pla no només està a l'Ametlla de Mar, està en molts altres municipis amb les seves configuracions, a tots els municipis, com per exemple Vandellòs i l'Hospital de l'Infant, que seria un altre dels municipis inclosos dins la zona 1, la zona més pròxima als reactors nuclears, però també hi ha, entenc que hi ha altres plans nuclears que ja formen més part de l'àmbit de protecció civil i en general de la demarcació o de la província de Tarragona.
Sí, no, evidentment. Nosaltres, el nostre pla està inclòs dins d'un pla nacional, a nivell nacional. No? Ja no. La competència és... De fet, les competències en plans d'emergència nuclear són del govern central. És l'únic cas d'emergència amb què encara que no sigui... que no surti a fora de la comunitat l'accident és competència del govern central, tota la resta de plans per inundacions, per vents, etc, per contaminació marina, etc, tot això és competència de la Generalitat, però aquest està centralitzat al govern central a Madrid i per tant nosaltres formem part de estem inclòs dintre d'estos plans nacionals, no?
Molt bé, doncs un pla, com dèiem avui, que hem volgut descobrir en aquest temps de seguretat ciutadana, que la gent tampoc s'alarmi, que no pensi coses rares, avui només volíem conèixer un dels plans, que a més n'hi ha d'altres, com el PSALAM, o el PLADEM, o l'INUNCAT, o el de Correfocs, altres plans que a més són consultables des de fa un any, més o menys, a la pàgina web de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, per tant, qui tingui ganes de veure què és el que reflecteix aquest pla d'autoprotecció, el pla d'emergències nuclears aquí a l'Ametlla de Mar, doncs el pot entrar a la web d'ametllamar.cat de l'Ajuntament i consultar-lo, Àngel.
I si algú vol ampliar més el funcionament, els coneixements sobre el funcionament de qualsevol d'aquests tipus d'aquests plans, jo no tinc cap inconvenient en ampliar-los una mica la informació si es posen en contacte amb mi a través de la policia local. No hi ha, parlo d'associacions de veïns que ja han fet algunes xerrades amb associacions de veïns, de fet jo tenen coneixement de com funcionen aquests plans i més o menys on estan ubicades les zones de confinament, on s'ha de desplaçar la gent i coses d'aquestes, i han fet xerrades amb ells, però bé, si algú vol ampliar una mica els coneixements sobre els plans, doncs cal que es posin en contacte amb mi a través de la policia local, ja dic, i jo no tinc cap inconvenient en aclarir els dubtes que puguem tenir.
Àngel Martí, sergent de la policia local, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat aquest dimarts al Temps de Seguretat Ciutadana, aquí al Sempre amb tu, parlant avui del PAMEN.
Gràcies a vosaltres.
Gabinet psicopedagògic Arantxa Bengoza a l'Acadèmia d'Estudis Sarai, a l'Ametlla de Mar. Consulta psicopedagògica adreçada als alumnes i famílies que necessiten suport psicològic o orientació educativa. Prevenció i detecció de casos que requereixen derivació per al diagnòstic. Vols saber què és la reeducació? No cal que et desplacis a cap lloc. A l'Ametlla de Mar. Acadèmia d'Estudis Sarai, Gabinet Psicopedagògic. Contacta a través del mail aabengoza@gmail.com o directament a l'Acadèmia Sarai Països Catalans 63.
Magazín dels migdies de la Cala Ràdio. L'entrevista.
Segona part del Sempre amb tu d'aquest dimarts. L'arrenquem parlant de caça i de tot el que envolta la societat de caça La Cala. Per què? Doncs perquè hi va haver procés electoral al llarg d'aquests darrers mesos d'estiu, entre l'agost i el setembre, i tot queda, podríem dir, pràcticament igual. Almenys és el que intentarem descobrir d'aquí uns instants, al llarg del transcurs de l'entrevista amb el president de la societat de caça La Cala, Albert Bouzas. Albert, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Tot i que queda igual, més o menys, això, no?
Sí, en principi, sí. Bueno, vam obrir el procés electoral, ara s'ha passat el mes de setembre. Se van fer els passos que s'havien de seguir per a obrir, diguéssim, eleccions, però únicament per una candidatura, que és la que estem ara, bueno, la que està de mascara. I, bueno, continuem amb la mateixa gent, amb alguna incorporació nova que han fet de nous membres, però en principi no van haver eleccions, va haver llista única.
Ara n'aprofundim en el tema també de les eleccions, perquè avui no només volem parlar de la part més burocràtica de la societat de caça La Cala, també volem fixar-nos en que aquest diumenge dia 9 arrenca el període de caça menor per al conill, per a la perdiu i també d'aquí una mica també per als tors, i també que des del passat dia 4 de setembre, el primer diumenge de setembre, també es va obrir el període de caça major al porc senglar, al jabalí. Albert, si et sembla, comencem per la part presidencial i la deixem una mica enllestida. Suposo que també una única candidatura continuista, podríem dir, en aquest sentit, i per tant seguiu en marxa amb la mateixa dinàmica que fins ara havíeu anat aportant a la societat.
Sí, pues sí, ja et dic que estem els mateixos que estàvem a l'antiga Junta. Han hagut un parell de baixes, gent que per motius laborals no han pogut continuar, però també és cert que han hagut unes 4 o 5 incorporacions noves. I, bueno, formem una Junta amb bastanta gent jove i n'estem prou satisfets.
Se va incorporant gent jove en aquest món de la caça?
Bueno, quan et dic gent jove, t'estic parlant gent de la meva edat, de gent més jove que jo, cada vegada n'hi ha menys. És a dir, gent jove que pugien de baix no n'hi ha massa, no n'hi ha massa.
De la base costa, no, diguem-ne?
Sí, costa molt, sí. De cantera n'hi ha poca.
Per tant, sempre estaríem parlant de meitat d'edat, no? És a dir, a la taula
sí,
mateixa.
Sí, sí, sí.
Una nova junta que entenc que, bueno, després d'aquest procés electoral seguiu en marxa i que permanentment esteu presents a les oficines que teniu al Poliesportiu Municipal. De fet, aquest dijous hi estareu presents justament per acabar de preparar tot el que sigui tema de papers, tot el tema de llicències i demés, de cara doncs, als permisos, millor dit, de cara a aquesta obertura del període de caça menor.
Sí, sí, sí. A partir del dia 15 d'agost hasta l'octubre, tots els dijous, abans de divendres, però ara pues, el secretari també per motius laborals i va millor en dijous, allà a les 7 de la tarda, hasta les 8 o 8 i mitja, tenim un petit despatx allà baix al poliesportiu i allí pues, bueno, és on entreguem les documentacions, llicències de caça, seguros, federatives, i bueno, estem oberts inclús una vegada oberta la cacera, estem encara 15 dies o 3 setmanes encara, per la gent que són de fora, que no han pogut passar o que no han pogut venir, doncs, li donem l'oportunitat.
Per tant, doncs, es pot aprofitar també aquests dijous, sobretot, com dèiem, pendents i pensant, i aquest és el tema avui important també a la nostra entrevista, que s'obre ja el període de caça menor entre aquest diumenge, dia 9, i el dia 5, en plenes festes de la Candelera, o ultimant les festes de la Candelera. Sempre cau així, més o menys, sí. Això, per això?
Sí, 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 sempre comença el segon diumenge d'octubre i acaba el primer diumenge de febrer. Normalment els dies varien, però el que és la fetge és sempre el segon diumenge d'octubre i el primer de febrer, és així.
I enganxa?
S'obre en dia 6, en dia 7, en dia 12, en dia 9, però sempre s'obre el segon diumenge.
I enganxa més amb el dia del tirar el plat de Candelera, vull dir que coincideix d'una
sí,
forma una mica peculiar.
Sí. Normalment sí.
Parlem una mica...
Ja faig que coincidim amb la... No, que sí que és veritat que faig que coincidim l'últim dia de cacera amb el dia de la tirada de Candelera, sí, és veritat.
Tot i això, evidentment, queden molts dies per endavant des d'aquest diumenge per anar a la caça menor. Evidentment, les dues, diguem-ne, doncs... de cacera, diguem-ne, habituals en el conill i la perdiu, els dos animals de caça habituals... suposo que tot plegat ja ho esteu observant de veure com estan aquestes espècies al nostre terme i en termes pròxims en la zona de caça més pròxima al nostre municipi i com està mateix la població de conills i de perdius?
Pues bueno, la població de perdiu ja fa temps que va en declivi, és molt difícil mantindre les sorrades de perdius, hi ha molts factors que influeixen a la seva manca de densitat, doncs, o la seva manca de desenvolupament, diguéssim, dins a l'entorn. La pressió dels caçadors és mínima, la pressió dels caçadors que hi ha vers la perdiu és molt poca, però sí que hi ha altres factors que han contribuït de forma molt directa a que la perdiu vagi cada vegada que n'hi hagi menys. Pesticides, herbicides, nous cultius, molt de depredador, animals domèstics salvatgits, com ara poden ser gats o gossos, l'increment també del senglar, del jabalí, també és un factor que fa disminuir també la població de caça menor. Tenim en compte que un senglar és omnívor, menja de tot, igual se menja un arrel, que es menja un caragol, que es menja un conill si ho troba, o un niu de perdius. Se menja els ous dels perdius i pues, bueno, mengen de tot. És un factor a tindre en compte. I la perdiu, tot i que des de la ciutat de caça sempre hem intentat incrementar els punts d'aigua i de menjar perquè pensem que és una cosa bàsica perquè l'animal se pugui mantindre, sí que és cert que és molt difícil influir en els diferents factors que hi ha que fan que baixi la densitat. Per altra banda, el conill, pues, tenim una molt bona població de conill, jo diria que la millor dels últims 10 anys. Hi ha molt de conill, hi ha força, no sé per què, tot i que ha sigut un any de sequera, enguany el conill s'ha pogut reproduir bé i tenim una molt bona densitat de conill, en tinc de les millors dels últims 10 anys.
Suposo que, bueno, cara bona de la moneda, cara dolenta, una cosa compensa l'altra, però sí que suposo que a nivell de perdiu és una mica preocupant també, clar.
Sí, però bueno, nosaltres ja vam, des de la Junta, de fet jo porto molts anys aquí a la ciutat, ara soc president, però abans formava part de la Junta igualment, s'han fet sempre accions, diguéssim, per a defensar o per a intentar salvar una miqueta la densitat de perdiu. Vam estar dues temporades sense caçar, fa potser 10 anys, vam estar 2 anys que no vam caçar la perdiu, perquè pensàvem que així potser incrementaríem la densitat. No va ser així, com t'he dit, la pressió que fa el caçador sobre l'espècie cinegètica és la mínima, vull dir, no fem senyal, les escopetes fan poca senyal a més dels animals. Hi ha molts factors que influeixen que són difícils de controlar. Entre ells, doncs, bueno, a part de la sequera, ja et dic, hi ha molt de depredador que, doncs, bueno, que tot i que està regulat, el poder-los capturar, doncs, bueno, no donen a vegades els permisos que toca i no pots fer, diguéssim, descastes de depredadors. I han acabat el que també, que és, per a mi és dels problemes més greus, a part dels nous cultius i els herbicides, és que hi ha molt d'animal domèstic, salvatgit, estem parlant de gossos i gats, especialment els gats, que són caçadors natos, i els animals, pues, bueno, pues, estan pel camp sueltos, no tenen amo, i pues, han de menjar. I la seva manera de menjar és caçar.
Han de caçar i, evidentment, doncs, per això també és un dels motius, entenc, que d'aquesta disminució de la perdiu. En canvi, és dels millors 10 anys, mirant enrere 10 anys, en el cas del conill. I deia, sobte, que amb la sequera que hem tingut al llarg d'aquest any, que ha afectat doncs, a molts cultius i en reproducció de molts animals, hagi crescut. Què pot ser el que hagi provocat això?
Pues, mira, si vol que de veritat, no en tenim ni idea. No en tenim ni idea. Jo trobo que ha sigut no fer res. Perquè bueno, aquí la zona de Tortosa, la zona del Baix Ebre, hi ha molts de pobles on tenen cultius de tarongers, que el conill és una plaga. El conill pues, fa molt de mal, inclús han declarat a alguna zona catastròfica perquè fan maleses als cultius de tarongers. Destrossen recs, maten arbres, fan molt de mal. Nosaltres aquí sempre havíem potenciat també el fet de desinfectar caus, el fet de comprar conill. I reforçar els caus en conill salvatge, doncs, que compràvem a altres llocs. Han fet molts de majanos, els majanos són caus artificials, on ells viuen, doncs han fet molts artificials per a poder reforçar i poder incrementar la densitat, però de tot el que han fet, doncs, la veritat és que no li han trobat allò massa bon resultat, és a dir, no mos gastàvem diners i invertíem temps i no notàvem millora. O sigui, no notàvem la millora que esperàvem. Sí que algú millorava, però no notàvem la millora que nosaltres esperàvem. Ara fa un parell d'anys no hem fet res. Únicament el que fem és els sobrants de conills d'altres societats, com ara Tortosa o Roquetes, que fan captures de conill, perquè, doncs, ja dic, segons com hi ha potser que es plaga, aquests animals mos donen, i nosaltres doncs, hem anat aviant per aquí pel terme, els diferents majanos, i bueno, mira, pues sembla ser que això mos ha anat bé, i ara trobo que disfrutarem d'una molt bona temporada, perquè és un dels anys que més conill i visió des que es fa aquí la Junta.
Això del tema del conill s'ha reproduït en altres federacions de caça, altres societats de caça, sobretot a Lleida i a Girona, en què el reclamen una modificació de la llei de caça de Catalunya per incrementar períodes de caça, donat que en alguns dels punts hi ha sobrepoblació. Però aquí a les Terres de l'Ebre la cosa és una mica diferent a altres punts del país, de Catalunya.
Sí, bueno, de fet, la llei de caça està pendent de modificació de fa bastants anys. Hi ha algun punt que avui dia trobo que està una miqueta obsolet i que es podria modificar, bueno, de fet, trobo que s'hagués hagut de modificar ja fa bastant de temps. Pel que respecta a les jornades de caça, diguéssim, o als períodes hàbils de caça, bueno, hi ha zones que sí, que tenen permisos especials i que l'administració ja contempla el fet de poder caçar més dies en funció dels mals que puguin fer els animals a les sembres, no? En principi, aquí a les Terres de l'Ebre, l'únic lloc que jo tinc constància de que es fa és per la zona d'aquí de Valls dels Ports, Roquetes, Tortosa, Mas de Barberans, Pinell de Brai, totes aquestes zones segur que sí que tenen a les plantacions de tarongers sí que tenen superpoblació de conills i estan pràcticament caçant tot, bueno, caçant, això no és caçar, això és matar conills pràcticament tot l'any i no hi ha manera de poder-ho controlar. Se fa com una plaga i és impossible controlar-los. I sí que sé que aquí hi ha modificacions dels períodes hàbils, vale? Hi ha permisos especials, s'han demanat de nomenar zona catastròfica a algunes zones d'aquí de les Terres de l'Ebre pel mal que fan els conills, però bueno, per sort aquí al nostre coto no és el cas. Nosaltres sí que tenim una població, diguéssim, estable de conills, estem contents amb la densitat que hi ha. Uh-huh. Vull dir, n'hi ha prou com per a que els caçadors puguin passar bones jornades de caça, però no n'hi ha els suficients com per a que puguin fer mal als cultius. I això, doncs, bueno, sempre és un avantatge que hi hagi un equilibri entre la densitat i bueno, que es pugui caçar de forma normal i que la gent pugui veure animals. Però, bueno, de fet, també pensem que el conill és la base alimentícia de molts dels animals que estan en perill d'extinció o que estan protegits, com ara pugui ser la geneta, pugui ser el granduc, la liga cua barrada. Ja ens interessa tindre una població rica en conill, perquè el conill, hi ha un home d'aquí a la cala, Joanet de l'Esperma, i diu que el conill és la sardina de la mar, i és cert, vull dir, tothom menja conill i és la base alimentícia de la majoria dels animals.
Bueno, la sardina ara mateix està com està, tot i que va apareixent de quan en quan, no acaba de tindre la talla que hauria de tindre, però bé, sí, és una molt bona comparativa. Albert, hem parlat una mica de la caça menor, com dèiem, s'arranca aquest diumenge 9 d'octubre i fins al primer diumenge de febrer, dia 5 del 2017. Anem a parlar de la caça major ràpidament, ens queden molt pocs minuts d'entrevista, parlem del porc senglar, del jabalí, que des del passat dia 4 de setembre, doncs, hi ha podeu caçar, i em deies, també hi ha població de jabalí.
Sí, 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 enguany també, bueno, és un dels anys que pel que sigui, doncs, també n'hi ha bastant. De fet, m'ho ha sorprès gratament. L'any passat, el mes de setembre, va ser molt just, va ser un mes que els animals, pel que sigui, no vinien. L'animal, el jabalí és un animal itinerant, la majoria de les vegades, vull dir, no se cria a altres zones i ve aquí, tot i que aquí també se'n crien, però pues, enguany ha sigut un bon estiu, perquè pues, de fet aquí n'han criat bastants i bueno, han pogut tindre, hasta ara, el que va de més, han hagut bones captures i han tingut bons dies de cacera. Esperem que a partir d'ara pues, bueno, continuï tot igual, que pel que sembla així serà.
Sembla que sí, bones sensacions pel conill, bones sensacions pel jabalí. Veurem què passa amb la perdiu a la baixa en aquests darrers anys, com molt bé ens apuntaves, Albert Bouzas, president de la Societat de Caça a la Cala. Recordar que dijous teniu obertes les oficines, ho hem parlat a l'inici de l'entrevista, per si algun dels socis de la societat doncs, ha de vindre a renovar doncs, permisos, ha de fer alguns tràmits administratius de llicències, doncs teniu oberta l'oficina.
O sigui, com ha dit abans, tots els dijous a partir de 7 de la tarda.
Doncs Albert Bouzas, president de la Societat de Caça a la Cala, moltíssimes gràcies, bona temporada de caça i com sempre doncs, anirem parlant-ne habitualment aquí a l'entrevista del Sempre amb tu. Fins aviat.
Molt bé, moltes gràcies, fins aviat. Adéu, bon dia.
I després de la nostra entrevista avui parlant de que s'inicia diumenge la temporada de caça, canviem a l'altra banda, diguem, voltem la cullera, com diem aquí al nostre poble, i parlem del tema més ecologista amb Xavier Soler els dimarts, amb el Naturalment. Xavi, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Avui és el Dia Mundial dels Animals i t'hem convidat també, com sempre, en aquest Naturalment per parlar d'animals, per parlar de tot el que ens envolta en el medi, i volem parlar d'aquest dia que es va celebrar aquest passat cap de setmana, del Dia de les Aus.
Sí, és graciós que empalmi el tema dels caçadors amb el tema de la conservació i tal, però sí que és veritat que, i fent una mica, abans de començar este parèntesis, sí que és veritat que els caçadors, pues, a part de l'activitat pròpia de la cinegètica, pues, fan un treball de conservació del medi. Sí que és veritat que és per un interès pel coto, perquè hi hagi més espècies cinegètiques i demés, però com d'altra banda també beneficien pues, altres espècies que no són cinegètiques. I amb això pues, no em vull declarar ni pro caçador ni en contra dels caçadors ni res, simplement és un comentari puntual que bueno, pues són activitats que, vulguis o no, en algun moment estan lligades tant la conservació del medi com la caça i la part ecologista, per dir-ho d'alguna manera. Sí que és veritat que hi ha altres sectors pues, que la caça no es valora com a tal, però bueno, són activitats que es donen al medi i que pues, particularment pues, s'han de tenir en compte.
I que no deixa de ser un esport?
Bueno, jo és que no sóc molt favorable de la caça, diguéssim, però entenc que hi ha gent que hi disfruta, que hi xala, i pues, que, com a tal pues, s'han de fer les coses bé. I crec que pues, al cote nostre, dins dels recursos que té l'associació de caça, pues, se fan les coses prou bé.
Podem parlar de caça sostenible, que té a veure
Correcte.
Amb tots els caçadors furtius, que seria
Correcte.
Tot un altre tema, en tot, ja englobats en aquest...
Sí.
En aquest...
Sí, i reconduint el tema de cara al que estàvem parlant, el que ens ocupa avui, el tema del Dia Mundial de les Aus, pues, dir això. Ja sabem que avui en dia que passa, dia que es declara Dia Mundial d'alguna cosa, l'altre dia va ser el Dia Mundial de les Aus, avui precisament és el Dia Mundial dels Animals, i d'aquí uns mesos serà el Dia Mundial de les Aus Migratòries, entre altres dies mundials, no? I bé, és una manera de ficar un accent a alguna cosa que pues, té el seu valor, té el seu encant i que naturalment pues, té la seva importància a nivell mundial.
Avui dia 4 d'octubre, Dia Mundial dels Animals, naturalment volem parlar del Dia Mundial de les Aus que ha tingut lloc aquest passat cap de setmana amb Xavier Soler, tècnic de Medi Ambient de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Xavi, Dia Mundial de les Aus, parlàvem abans en la introducció, es necessiten crear dies mundials per donar a conèixer?
Sí, és el que diem, és ficar l'accent a algo que, per donar una mica de rellevància, i per celebrar pues, això, el fet de que en algun moment pues, algú tingui en compte el fet de que pues, ja les aus se troben en un estat de conservació o en el cas de les malalties, diguem, mundial del càncer, per exemple, on se fa pues, un dia festiu per reivindicar pues, això, la recollida de diners, per tal de pues, investigar amb aquest tipus de malaltia. El mateix passa pues, amb el tema de les aus. Al Delta es va celebrar el Delta Birding Festival, coincidint amb el cap de setmana este, i bueno, és una manera festiva de reivindicar pues, la presència de les aus i del seu estat de conservació.
Un festival que va tindre lloc i que va tindre molta resposta, no?, per part de la gent. Potser és perquè és una activitat també que es fa en família.
Sí, la veritat és que cada any, ara no recordo exactament el número d'anys que s'ha estat celebrant el Delta Birding. Jo fa ja un parell d'anys que estic participant de forma directa i la veritat és que cada any veus que la cosa s'està animant molt més, no només en quant a gent que va a visitar-lo, que això pot ser el més important, aquesta difusió que moltes vegades pensem que són cercles tancats, el fet d'observar aus, i en temes col·loquials podríem dir que és una mica un tema friqui, per dir-ho d'alguna manera, però que cada cop més i molta gent del territori pues, està pues, traient un benefici tant econòmic com cultural del tema de les aus. No?
Aquest Dia de les Aus és el principal event participatiu que organitza BirdLife Internacional a escala mundial. A Espanya ho coordina el CEO BirdLife.
Sí, la CEO BirdLife és l'Associació Espanyola, Societat Espanyola d'Ornitologia. Naturalment a Catalunya tenim l'ICO, l'Institut Ornitològic de Catalunya, pues seria un derivat de la CEO BirdLife a nivell català i que es dediquen pues, això, a fer estudis de conservació, de poblacions, de distribució d'espècies bueno, i que al cap d'un temps, una vegada s'han recollit les dades, pues, se fa la publicació pues, de l'estat de conservació de les espècies dins el catàleg d'espècies de Catalunya o a un nivell estatal en la CEO BirdLife i que tant uns com els altres pues, duen a terme activitats de conservació, de difusió i bueno, aproximen, no, al públic pues, el coneixement en aquest sentit de les aus. No?
convivim amb les aus, però la majoria són desconegudes.
Sí, al final tot se recull com amb la paraula pardal. Mira un pardalet, mira un moixonet. I després, si és d'aus, pues, només que surtis un momentet a caminar pel GR, pues, un exemple molt clar, tots són gavines, no? Hi ha el gavià, hi ha el gavià argentat, hi ha el gavià de potes grogues, hi ha la gavina corsa, hi ha la gavina cap negre, la de cap blanc, la bec fina, hi ha el xatrac gros, el xatrac menut, i no acabaríem mai, no? I després ja si m'ho anem al que són espècies passeriformes, que són pues, los que són cosins germans del pardal, la llista ja és infinita.
Clar, però els has de tindre a prop, no?, per a poder diferenciar-los.
Sí, veiem, per començar a conèixer les aus és prismàtics i una guia de camp. I a poc a poc, pues, anar mirant i identificant l'espècie dins de la guia de camp i amb això pues, fer-te familiaritzar-te amb el nom comú i si et familiaritzes ja amb el nom científic, pues, ja entres dins el món friki de l'ornitologia i a poc a poc pues, te vas enganxant.
I molta memòria.
I, sí, sí, i a vegades són petits detalls. Hi ha espècies com, per exemple, tot el que són mosquiters. Hi ha 3 o 4 mosquiters que es diferencien per una simple ratlleta que tenen dalt de l'ull si fa un moviment d'aquella ratlla o en fa un altre. I això són coses ja molt, 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 molt detallades que els ornitòlegs que s'hi dediquen pues, arriben a conèixer d'una forma molt fàcil. Sí que és veritat que l'ornitologia naix com a afició. O sigui, un ornitòleg sí que és veritat que hi ha ornitòlegs professionals que viuen d'això, però la gran majoria d'ornitòlegs i són la gent que realment pues, està al camp i fa les cites i col·labora amb els professionals, són gent aficionada. Telescopi, hores de camp, i ja està, i la guia baix del braç. La guia no les abandona mai perquè sempre és el company de l'ormitòleg.
Són aus, ocells, lliures, parlem dels que tenim en captivitat.
Bé, al final cadascú, és el que diem en un programa anterior, no? Cadascú, pues, l'ètica i la moral arriba a Sant Arriba. Jo, per exemple, a casa tinc un lloro, està criat en captivitat i naturalment té tota la seva documentació en regla. I sí que és veritat que capturar animals i ficar-los en gàbia pues és, bueno, particularment jo puc dir que no és una cosa que em satisfaiga molt, no? Però si ja és un animal que està criat en captivitat, que naturalment les condicions a l'habitacle on s'està tenint pues són les ideals i les que toquen, al final és un membre més de la família i jo crec que ningú me'l toqui, no?
I que si la molles potser no sap viure en llibertat, no? I
correcte.
Tampoc no és el clima adient.
Correcte. Tant els animals que han estat agafats de forma salvatge perquè s'han trencat una ala i han passat per un centre de recuperació, o animals que s'han criat en captivitat i que després han sigut alliberats, necessiten un temps d'aclimatació perquè ells identifiquen aquell medi. Si aquest temps d'aclimatació no és el correcte, un animal que es perd, per exemple, en el cas meu particular, si jo es perdés el meu lloro, segurament la seva vida seria molt limitada, perquè no trobaria els recursos alimentaris suficients. Bueno.
Parlant d'ocells, també porten molts de seguidors als concursos de cant.
Sí, amb això cal anar molt en cuidado, sobretot en el tema dels fringíl·lids, o sigui, cadarneres, gafarrons, verderols, perquè encara hi ha caça furtiva, que dèiem al començament, la caça furtiva. Precisament al diari l'altre dia llegia una notícia que s'havia detingut, no sé si eren un parell o 13 persones, que encara s'estaven dedicant a la caça furtiva de, pues, enfilat o amb esc, de fringíl·lids, cadarneres, gafarrons i demés, per després pues, poder-los comercialitzar a mercats o un mercat negre i, bueno, i després portar-los a concursos i demés. Naturalment els concursos pues, estan regulats, segurament hi ha una normativa que avala que aquelles espècies que estan participant pues, tinguin uns certificats conforme pues, aquella espècie està criada en captivitat i demés. I això sí, pues, anar molt en compte, la normativa és la que és i les sancions són les que són. Ara mateix no recordo exacte, però t'ho diria una mica de memòria i van des dels 3.000 als 60.000 euros. No és una cosa per anar jugant, no només pel fet de la sanció, sinó que és un greu pues, important al medi.
Són ocells, són moixonets que són molt bonics, sobretot hi ha canaris en uns colors que també els fan canviar en l'alimentació, no? perquè sí, cantin els...
Sí, bueno, l'aportació nutricional i de més. Abans hi havia una pràctica que jo espero que ara ja no es dugui a terme, i menys segurament en concursos, que és que se'ls cremava els ulls amb agulles calentes, perquè així l'animal pues, no veia, i la seva forma d'identificar el medi, de comunicar-se amb els demés, era el cant. I aquell animal es passava tot el dia cantant, perquè no hi havia res que l'identifiqués. És una mala praxis, naturalment, i bueno, esperem que això pues, ja estigui erradicat.
Recordem que aquest passat cap de setmana va ser el Dia Mundial de les Aus, i el lema "Apropa't a les aus i omple't de natura". Què et sembla aquest missatge, Xavi?
Home, és molt correcte. A mi ja, i sé que a tu també t'agrada la frase aquesta que és "Apropa't a la natura, escolta què et diu la natura", no? Pues què millor per escoltar la natura...
Vaig experimentar-ho, eh? Vaig fer un dematí GR aquest estiu que tenia vacances a la bassa, vaig passar-te fotos.
Sí.
A la llacuna. Una, nosaltres diem basses, del torrent del Pi, i la veritat és que
pues
omple.
Que millor que escoltar la natura amb el cant d'un ocell, no? És que t'aproxima més a aquesta sensació de llibertat. De fet, els ocells en general, no? Són el paradigma de la llibertat, el fet de poder volar. I, bueno, una mica és això. Este lema m'agrada. I és d'aquells lemes que et podies fer una samarreta.
Apropa't a les aus i omple't de natura, el missatge que s'ha transmès enguany en el Dia de les Aus. En recordem que es va celebrar aquest passat cap de setmana. Ja vistem a la recta final del Naturalment. Algun consell per observar les aus? Algun consell, alguna recomanació?
Sí, simplement és això. Si algú es vol aficionar al tema, és molt interessant. La veritat és que jo sempre he sigut més de rèptils, peixos i altres històries, però com a poc vaig anar descobrint el món de les aus, vaig estar un any treballant al Parc Natural del Delta, i allà és aus sí o sí. I bueno, t'intoxiques perquè comences a conèixer pues, espècies més comuns, a poc vas indagant una miqueta, ara ja has vist que es movia alguna cosa entremig de les canyes, de seguida has de saber què és, també una mica mogut per aquesta motivació, que l'esperit de la xafarderia, per dir-ho d'alguna manera, sí. No necessites ser un xafarder, no? I, bueno, és això, és ganes sortir al camp, gaudir del que t'està oferint la natura, i si algú es vol iniciar, pues una guia, uns prismàtics, i a caminar i a escoltar. Sobretot a escoltar, perquè els ocells s'identifiquen moltes vegades no per veure'ls, sinó per sentir-los.
Doncs bona vida, escoltar silenci i escoltar la natura. Xavi, moltes gràcies.
A vosaltres.
I després del Naturalment, avui xerrant amb Xavier Soler d'aquest Dia Mundial de les Aus. Conversant amb ell, a poc he anat perdut la veu, i també el nostre company, Daniel Rodríguez. Si algú el veu, ja ho sap, que el porti cap aquí, que acabem el programa. Mentrestant, recordar els apunts locals. I avui dimarts, dia 4, a les 6:30 de la tarda, hi ha reunió infantil, seguint la roda d'aquestes reunions informatives que organitza l'Àrea Municipal d'Esports per informar de com es presenta aquesta temporada de futbol base. Avui, a les 6:30, l'infantil. Per dijous, a les 6:30, hi haurà reunió del Benjamí Federat. També el Centre Excursionista Azimut organitza un curs d'iniciació de GPS de muntanya. Serà aquest dissabte, dia 8 d'octubre, al Telecentre. En què consistirà? Doncs es tracta d'una formació bàsica per aprendre a utilitzar un GPS i com fer-lo servir per orientar-se en muntanya. Al curs es poden apuntar tots els socis d'Azimut, del Centre Excursionista, però també està obert a tothom interessat i que hi vulgui participar. Serà, com dèiem, dissabte, començarà a les 10 del matí, acabarà a les 6 de la tarda, reservant una hora per dinar. Els interessats poden enviar un correu a cimut@hotmail.com o trucar al 638-857542 abans de dijous. Les places són limitades. En recordem el telèfon 638-85-75-42 acimut@hotmail.com. També recordem que el dia 15 tindrà lloc el concurs de la Rossejà. Tots els que hi vulgueu participar i a inscriure's a l'oficina de turisme al Parc del Bon Repòs. Diumenge s'obre el període de caça. N'hem parlat avui en l'entrevista amb l'Albert Bouzas. Doncs bé, tothom que encara li quedi pendent de recollir la documentació ho pot fer-ho aquest dijous de 7 a 8 de la tarda a l'oficina del pavelló poliesportiu. I recordar que si voleu rebre tots els bandos, tots els comunicats, només cal que us baixéssiu l'aplicació al telèfon mòbil e-bando, e minúscul, b mayúscula, b alta, ando també minúscula, i escriure el codi postal 43860 o el nom del municipi, l'Ametlla de Mar. I alhora us arribaran tots els comunicats, tots els bandos que es vagin generant. Així arribem avui a la fi del Sempre amb tu. No m'ha tornat la veu i tampoc hem retrobat a Daniel Rodríguez. Una salutació més que cordial de part dels dos i ens retrobem demà.